Com cada setmana, donem la benvinguda a en Pau Espar, que és periodista de successos, crims i tribunals del diari Ara. Pau, com estàs? Com ha anat la Setmana Santa?
Bé, treballant sempre, però...
Ja, no, sí, m'agrada, aixecant el país, Pau, clar que sí.
Llavors venen més dies de festa.
T'ha tocat treballar en algun cas que s'hagi produït aquesta Setmana Santa?
He de dir que ha sigut una Setmana Santa molt tranquil·la. Si no considerem cas les festes, les trobades, aquests principis d'accessos, una mica no gaire...
La política, eh?
Sí,
hi ha hagut algun cas de política.
Això sí, hi ha hagut més rebombori per aquí.
Hi ha hagut algun giro, aquests dies, de política?
Sí.
Un viratge, sí.
Bé, és que no...
Un amago,
Exacte, no està gens clar, això de cap on pot anar. No.
És igual, és igual.
El Roger es mor de ganes de fer una porra, audiència.
Sí, sí, però podem fer dues porres.
A veure.
Una, de qui farà govern, que és una gran porra, potser molt complexa.
Sí.
I l'altra... El Barça guanyarà la Lliga o no guanyarà la Lliga?
No. Roger, la del Clàssic, que juga aquest dissabte.
Ah, juga aquest
dissabte.
Voleu fer porra? Val, molt bé. Doncs resultat del Barça-Madrid o Madrid-Barça, on juguen? Juguen allà?
Ah, doncs estarà molt bé comprovar-ho, Roger,
favor,
i tant que sí, ara ho mirarem.
En tot cas, jo auguro, veient el cartell de Sergio Ramos amb una falta d'ortografia descomunal...
De què?
De que això anirà cap a victòria del Barça i, per tant, jo auguro que Madrid perd.
És Real Madrid versus Barcelona.
Molt bé.
Val?
Resultat.
I jo dic 0-3. Al Samanela.
Va, jo 1-2.
Roger.
2-2.
Ai,
la Lliga més emocionant de l'última dècada.
Ai, els neutrals, per favor.
Bé, veurem la setmana que ve com ha anat la porra. A veure, dit això, crec que hem de recuperar un tema que vam obrir la setmana passada. Pau, anem a continuar el que
vam
deixar a mitges.
Exacte, vam començar a explicar el cas de Ramon Lasso, que el 93 va ser condemnat a 57 anys de presó per l'assassinat de la seva dona i el seu fill, que d'entrada va ser allò que vam explicar, que eren dues morts que no es consideraven criminals, perquè primer es pensava que la dona s'havia suïcidat perquè l'havien trobat mort a les vies del tren.
Ai, sí.
I que llavors es va concloure que Lasso l'havia estrangulat abans. I al cap d'uns mesos es va creure que havia tingut un accident de cotxe, Lasso, en què havia mort el seu fill, però finalment també es va considerar que havia deixat caure el vehicle per un barranc amb el nen a dins que va morir. És allò que on vam parlar, va ser el tram final, que Lasso només compleix 8 anys de presó i a partir del 99 queda en llibertat condicional i el 2008 se li concedeix la llibertat definitiva, perquè deien allò que tenia un bon comportament a la presó, treballava a la cuina...
Ai, que era cuiner, és veritat.
Això va crear l'atenció. I aquí ens vam quedar.
Val. Sí. Ja recordo el debat que ens preguntàvem que si ets un bon cuiner potser surts abans de la presó.
Sí.
Donava la sensació, però no. A veure, ens vas avançar, i ara ho ampliarem, que en aquest temps en què va quedar lliure, li va faltar poc per quedar implicat en un altre doble crim.
Sí, perquè mentre està en llibertat condicional, ell refà la seva vida amagant que havia estat a la presó, això s'ha de tenir en compte, i comença una relació amb una dona que es diu Júlia i que fa de portera d'un edifici a Tarragona. Viuen a pocs metres de la casa on també resideixen a prop la germana de la dona, que es diu Mercedes, que és auxiliar d'infermeria, i el seu marit, que es diu Maurici, que havia treballat de zelador, però portava un temps sense fer-ho perquè patia una depressió i llavors tenia una baixa per invalidesa. Tot això passa als Pallaresos, al Tarragonès, d'acord? Ens situem en aquest context.
Sí.
I el 2009, la dona i el cunyat desapareixen i fins avui encara no se'ls ha trobat mai.
Clar, ara dius, encara no se'ls ha trobat mai. Per tant, quan comencen les sospites amb aquest segon cas i en quin moment es veu que no és una desaparició?
D'entrada ens situem allò, el març de 2009, que és quan Lasso va a l'hospital on treballa la Mercedes, la germana de la seva dona, per dir-li que la dona, la Júlia, s'ha fugat amb el marit de la Mercedes, en Maurici. Val?
O sigui, fan veure que és un tema sentimental, que s'han fugat com amants.
Exacte, ell de fet li fa creure això, que tenien una relació i que per això han marxat. Però quan van a casa seva, i aquí és quan les coses comencen a grinyolar, a sospitar, veuen que gairebé no s'han endut res d'objectes personals. I a més, la Mercedes també li sembla estrany que... clar, hem de recordar que Lasso li havia amagat el seu passat criminal. Jo, d'entrada, penso que si tu ja saps una mica què ha fet abans aquest home, doncs encara sospites molt
més. Sospites sempre de tot el que fa.
Però, què és el que fa ella? Diu, anem a la policia a denunciar-ho, i ell, en Lasso, la convenç de no fer-ho, perquè diu que no cal, que han marxat voluntàriament.
Val, i llavors com se n'assabenta la policia?
Doncs l'endemà la Mercedes comenta la situació a una amiga i al final va a comissaria amb ella a denunciar-ho, perquè suposo que la convenç de dir sí, sí, t'ho vas explicant, crec que sigui voluntari. I explica aquesta fugida, que no acaba d'entendre, perquè ella no hi veu cap motiu, no s'acaba de creure això de la relació, i apunta cap a l'ASO, perquè és el que veu una mica estrany. I aquí comença una investigació en què els Mossos veuen clara una cosa, no? Que una de les persones més pròximes als desapareguts és l'ASO, aquí sí que ells saben els antecedents, i detecten una certa similitud entre les dues desaparicions i el primer doble crim que va cometre Ramon l'ASO.
Clar, una pregunta aquí. Similar, per què? Ho dic perquè en el primer cas no havia desaparegut ningú, perquè directament els havien trobat morts. Llavors no sé on...
La connexió no
està. Sí, exacte.
Clar, o sigui, aquí diríem que seria més el mòbil del crim, no tant potser en com es produeix, no? Però sí que és veritat que el que veuen, investigant, és que l'Enlazo i la Mercedes havien tingut relacions sexuals. Llavors el que els Mossos sospiten és que ell s'havia volgut desfer de la seva dona i també del cunyat, perquè clar... Diguem que li molestava, no?, tot això per la vida que ell segurament volia tenir. I com que li feien en nosa, doncs aquí és quan veuen la similitud amb el primer doble crim, perquè recordem que tot hauria començat quan l'Asso hauria sigut infidel a la primera dona de llavors i li hauria demanat el divorci. Però clar, aquí falten les proves per demostrar que la Júlia i en Maurici realment no han desaparegut.
Però llavors diguem que el mòbil sempre és que quan ell és infidel... mata la gent que pot sospitar d'ell o que el pot descobrir.
Sí, sembla que és una persona, no?, vista així, que es mou molt pels impulsos sentimentals, no?,
per
i que
favor.
Busca una vida, doncs, correcta, conforme al que dius tu, no?,
ai,
a les relacions sentimentals que té.
Val, i segon dubte, com es demostra tot això si no es troben els cossos?
Ara.
Tot el que has anat explicant.
Clar, primer el que es fa, doncs, és buscar les zones, allò, els cossos a les zones on es pensa que poden ser, sobretot en un hort es va buscar... Però no, això no dona resultat. I llavors fan seguiments a l'home. Li posen una balisa espia amb GPS al cotxe, li punxen el telèfon, van passant els mesos i durant un any i mig la investigació dels Mossos comença a recollir algunes pistes.
Ah, perdoneu, el tema de la balisa espia és una cosa que sempre he trobat fascinant perquè és com l'apa, no? És allò, clac, ho fiquen a sota?
Correcte, i aquí és clau, ara de seguida
sí?
Ho veiem.
Oh,
sí, perquè el primer que detecten, no?, a mesura d'investigar aquests mesos, és que l'ASO s'hauria intentat apropiar de la pensió d'en Maurici, que dèiem que tenia una baixa per invalidesa, perquè al cap de dos mesos d'haver desaparegut, la Seguretat Social reben un fax amb una firma estranya que demanava que els diners que rebia... per la seva invalidesa, doncs els ingressessin a un altre compte corrent.
Vaja!
O sigui, algú que es feia passar segurament per en Maurici, val?, perquè volia rebre aquests diners.
Clar.
I d'alguna manera, doncs, això se li atribueix a Ramon l'ASO, aquesta acció.
I pel que sembla, la firma no la feia gaire igual.
No acabava de lligar. No.
S'havia de practicar una mica més.
I la segona cosa, i això ens lliga amb el tema de la balissa, el diari de Tarragona reben una trucada en què algú diu que és en Maurici, dels Pallaresos, que estan bé... Val, amb la Júlia, i que ell diu que sabia que la dona l'havia enganyat. Val? Llavors gira l'argument.
Sí. Va de víctima.
I, exacte, va de víctima i això, reben aquesta trucada. Llavors el diari ho explica a la policia. Al cap de poc reben una altra trucada molt similar. Llavors ells intenten de dir-li, escolta, doncs passa'ns amb la Júlia per poder parlar també amb ella, per saber com està.
Sí.
I això no és possible. I... Hi ha una tercera trucada, en aquest cas, a la mare d'en Maurici, en el mateix estil, no?, per intentar, doncs, fer creure que tot va bé.
Clar, però com es pot demostrar qui és el que truca?
Doncs aquí entra la balissa en qüestió, perquè amb el seguiment que li fan, i també amb el telèfon, veuen que hi ha coincidències.
Ah.
Quan s'envia el fax a la Seguretat Social pel tema de la pensió, l'ASO és a la zona des d'on s'envia aquest fax.
Home, l'ASO no, i haver dissimulat bé.
Tu pots saber
això és de primer de fuga, eh? Això és de primer de fuga.
I amb les trucades, uns tres quarts del mateix. O sigui, quan truca al diari de Tarragona i a la mare d'en Maurici, doncs casualment també és a la zona des d'on es fan les trucades.
I això és suficient perquè la policia el consideri culpable?
El fet és que després de tenir lligat això, detenen l'ASO, és el març del 2011, per tant dos anys després de la suposada desaparició, i tot i que els cossos continuen sense aparèixer, gràcies a la detenció li troben el mòbil des d'on s'havien fet aquestes trucades...
Ah.
I també molts diners en efectiu a casa, cosa que més sospiten, doncs, que podria ser per fugir. I per això l'envien a la presó preventivament.
L'advocat de Ramon Lasso li ha aconsellat que no obris boca este dematí en la declaració davant la jutge perquè, com que hi ha secret de sumari, no sap quines proves hi ha contra ell. Però, en canvi, Ramon no li ha fet gens de cas i ha estat més de 2 hores declarant. I després de la declaració, la jutge n'ha decretat la presó provisional sense fiança. Entre les proves que els Mossos d'Esquadra van endur de casa seua dimecres, n'hi ha una que ha estat clau per motivar l'ingrés a presó. Han considerat que hi ha risc de fuga perquè els investigadors hi van trobar uns feixos de bitllets.
A mi em crida molt l'atenció, d'entrada, fixeu-vos que diu allò, l'advocat li demana no declarar i acaba parlant 2 hores. Vull dir que hi és algú amb unes idees molt clares, no?, a priori, que ja poden aconsellar i res. I després hi ha el tema aquest dels feixos de bitllets. I el que passa sobre el tema de la fugida, que es deia, és que Lasso, en aquest temps, havia començat una relació amb una tercera dona, val, que era originària del Paraguai, i es deia que volia anar a viure amb ella allà, en aquell país. Llavors, aquí va ser una mica també que ho va precipitar tot, no?, per dir, alerta, aquesta persona
vol marxar, clar.
No se'n vagi, sí. Però, clar, continuem sense pistes dels cadàvers de la Júlia i en Maurici. I és veritat, s'ha de tenir en compte que, clar, des del març del 2009 ningú els ha vist, ells dos. Yeah. Tampoc no hi ha cap canvi als seus comptes corrents, no han fet res per pensar que puguin estar vius.
I no sé si es descobreix alguna cosa més després.
Doncs continuen buscant, tornen a anar a l'hort de Lasso, perquè ells creuen que allà hi podria haver les víctimes, perquè és el que havia dit Maurici a la Mercedes aquell dia, de dir, és que he quedat per anar a l'hort. Llavors, bueno, ells, l'hort és com el lloc on pensen que ha de ser. Però no, no, fan servir en aquest cas un georadar, que he mirat què era, es veu que és un aparell que es fa servir per mirar sota terra, i ni així. O sigui, van estar allò inspeccionant pel dret i del revés, i res. I finalment, doncs, donen per perduts els cadàvers i el cas arriba a judici.
I suposo que és un cas que s'ha de fer amb jurat popular, que és qui ha de decidir, quina pressió, per favor, si és culpable o innocent. Uf, i hem de recordar que els cossos no han aparegut.
I mirar la cara en Lasso.
Ah, bueno, sí, sí, allà, allà. Ara de fet, el sentirem uns segons. I, clar, aquí et trobes doncs, que la fiscalia el que diu és que sí, que ell, al març del 2009, queda amb en Maurici això per recollir-lo a casa, anar a l'hort, i pensen que allà és on el mata, i amb la Júlia, doncs el que fa el mateix dia és quedar, que la va recollir la feina i també la porta en un lloc indeterminat, que això és el que no s'ha descobert, i a partir d'aquí tot és una suposició, perquè, clar, durant el judici que es fa el setembre i l'octubre del 2014, la fiscalia i la investigació dels Mossos conclou això, però, per altra banda, ell manté, ara el sentim, que els dos desapareguts han marxat voluntàriament i, a més, amb l'ajuda d'una tercera persona.
¿Usted mató a Mauricio Fang?
No he matado porque la señora Julia y el señor Mauricio no están muertos. Ellos se fueron por todo el motivo de su mujer y por el engaño de su mujer. Ellos se fueron pacíficamente a través de una ayuda de una tercera persona. Y es la verdad.
Señor Lasso, ¿usted mató a Julia Lamas?
No.
Aprovechando que nos habla de una tercera persona que les ayudó, ¿quién es esta tercera persona?
Una amiga de Julia.
¿Cómo se llama?
No tengo ni idea.
Ell és que em dona una doble sensació. Per una, o sigui, per una banda es manté molt ferm, però per l'altra sembla que estigui improvisant sobre la marxa.
Sí, una amiga.
Una amiga, una amiga.
Sí, sí, no, no, i a més és això, no? Quan li diuen la tercera persona, és incapaç, no?, de tan sols donar alguna pista més o poder intuir qui pot ser. No, no, vull dir que el que dius tu, no?, que no es veu molt ben lligat aquest relat.
No, la veritat és que no.
Llavors, què és el que es creu que va fer amb els cadàvers? Perquè,
clar, aquest és el gran misteri, perquè, com hem sentit, ell doncs manté aquesta posició i, per tant, mai ha confessat els fets. Es pensa que hauria anat en algun lloc de muntanya, allò amagat, que no s'ha trobat mai, i després d'assassinar les víctimes les hauria enterrat i allà hi hauria els cossos. Però, clar, on pot ser aquest lloc? Doncs ningú ho sap. I al final del judici, 8 dels 9 membres del jurat donen per bona aquesta hipòtesi, i sí, n'hi ha un que no, eh? N'hi ha un que pensa que és innocent, que és el que Lasso ha al·legat sempre. I el tribunal imposa 30 anys de presó per 2 delictes d'homicidi, 15 anys per cada d'escuna de les persones desaparegudes.
Ara veurem com queda, eh? Ara veurem què ha cuinat.
Exacte, he anat a mirar A veure, s'estarà un màxim de 20 anys entre reixes, que és el compliment que llavors hi havia d'una pena, al màxim, segons el Codi Penal, perquè és veritat que més tard es va introduir a la presó permanent revisable, però això va ser el 2015. Llavors, en aquell moment, el compliment màxim ara és 20 de 20 anys, en el seu cas. Sí, a partir d'aquí veurem què passa. És això, un cas que va marcar un abans i un després, perquè vam dir el dia anterior que és la primera condemna en què doncs, una persona està a la presó, tot i que no s'han trobat mai els cadàvers.
Jo m'imagino la gent del jurat popular, que bueno, només un no es va mullar, va pensar que era innocent, però clar, i si el condemnes... Vols dir que moltes nits no penses, i si era innocent? O ha estat com un malentès i ha enviat algú 20 anys a la presó?
Jo penso, i si un dia ve a sota de casa meva? Això és el que pensaria jo, Roger.
No, però... dic com que no s'han trobat mai els cadàvers en el fons, no ho pots saber segur. I és com un...
Algun dubte t'ha de quedar? Jo penso que sí. Almenys quan se'n parla, et rebé, si ho has viscut tant, en un judici segur, seguríssim, i en un cas d'aquest tipus.
Ho demano sempre, però és que m'encanta demanar-ho. Qualsevol de nosaltres li podria tocar a un jurat popular un dia d'aquests.
Estarem atents.
No, sabeu quina és la solució? No mirar mai la bústia de correu. No l'obriu mai.
No sé si això et...
Això és una mica com... Ja vam tenir aquesta conversa per un altre tema, com el tema de les meses electorals.
Jo no he mirat la bústia.
Jo sempre faig el mateix. Allà està.
Sí. Pau, moltíssimes gràcies. D'aquí una setmana tornarem i descobrirem qui ha encertat la porra del Barça, si l'ha encertat algú, i més casos oberts.
I tant.
Fins la setmana que ve.
Adéu, Pau. Gràcies.
Que vagi bé.